Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Comencem amb els titulars. Dolors Lleuri, bon dia.
Bon dia, Emili.
Tot a punt per un nou Ironman 70.3 Barcelona, que serà de rècord de participació.
Doncs sí, el triatló internacional en la modalitat de mitja distància comptarà amb la participació de 2.400 triatletes, superant en gairebé un 10% la registrada en l'edició del 2016. En parlarem d'aquí a uns minuts amb el director d'Ironman Espanya i Portugal, Agustí Pérez.
Un jutjat de Barcelona ha condemnat l'Institut Català de la Salut a indemnitzar amb 207.000 euros una pacient que va quedar incapacitada després d'haver-se sotmès a una intervenció quirúrgica de pedres a la vesícula a l'Hospital de Calella.
Els fets van passar l'any 2013. La pacient de 38 anys es va sotmetre a una operació que posteriorment va derivar en complicacions per, segons el jutge, haver patit una tècnica quirúrgica i un seguiment defectuós.
Les pistes de la zona esportiva de la Muntanyeta han acollit aquest matí la primera cursa contra la fam a benefici de l'ONG Acció contra la Fam.
Ha estat també la primera iniciativa conjunta que han dut a terme els dos centres escolars de la ciutat. Són l'Escola Pia i també l'Escola Freta. De fet, volen que de cara a properes edicions s'hi adhereixin més centres escolars. Els diners recaptats durant la matina a l'Esportiva i Solidària es destinaran a diferents projectes que du a terme l'entitat Acció contra la Fam.
Calella viu aquest cap de setmana una nova edició de l'Ironman 70.3, Dolors.
I l'ambient del triatló ja es viu a la ciutat, de fet, amb l'obertura de l'Expo, on els triatletes poden recollir dorsal, també material per la prova que es disputa aquest diumenge des de primera hora. També a l'Expo una bona demostració d'empreses doncs, vinculades al negoci del triatló. Una de les activitats paral·leles emmarcades també en la prova internacional és l'Iron Kids. Es farà demà dissabte al Passeig Manuel Puigverd i té per objectiu inculcar els més petits, els valors també de la pràctica esportiva.
I per saber l'última hora de la prova en parlem amb el director d'Ironman Espanya, amb Agustí Pérez. Molt bon dia, Agustí.
Bon dia.
Quants triatletes prenen part finalment de la cursa aquest proper diumenge, des de primera hora del matí?
Bé, estem parlant de la quantitat al final de 2.400 triatletes, que millora amb 200 participants de l'edició anterior de l'any passat. I bé, contents d'estabilitzar doncs, aquesta participació. Sabem també que sent una prova amb una certa característica de dificultat en el circuit ciclista fa que no vingui gent tan popular, però bé, creiem que a la vegada és un dels encants d'aquest esdeveniment, no? Aquesta combinació, com hem dit sempre, de mar i muntanya i aquest espectacle que és veure el Montseny en el seu ple moment verd, no? És fantàstic. La veritat que contents de la rebuda d'aquests triatletes i com sempre treballant per ells des del minut zero.
Tindrem aquest gruix majoritari, entenc, de triatletes que venen d'aquí a prop, que són triatletes majoritàriament amateurs, però també sempre ens fixem en els pros, Agustí. No sé amb quins noms ens haurem de quedar i haurem de tenir especial atenció durant el diumenge.
Bé, la veritat que estem parlant d'una prova referent a nivell mundial i ho demostren els participants professionals, no? Està Jan Frodeno, que és el campió de dos vegades campió de Hawaii i l'actual campió de Hawaii. Tenim a Frederic Valdierde, també, que va ser campió de Hawaii l'any 2014, diria jo. Els dos ja han competit a sobre aquí, o sigui, ja saben què és, i el Jan Frodeno va guanyar fa 2 anys. Tenim l'actual defensor del títol, tant del mitja distància com al llarga distància, el Patrick Nilsson, que va deixar una impressió increïble. Aquest matí en l'hotel parlàvem amb ell i deia que estava molt excitat, no? Perquè aquest nivell que trobarem aquest any és increïble. I bé, tenim la gran esperança de veure el nostre gran Ivan Raña, no? Que és un referent mundial i campió del món de triatló ja fa 11 anys. I que ha fet 2 vegades top 10 a Hawaii. Sí, el cartell és autèntic de luxe i increïble que els triatletes vinguin aquí d'aquest nivell, però demostra doncs, què significa ara mateix a l'Ironman 73 Barcelona en el calendari internacional que els millors triatletes del món s'hi fixen, no? A nivell femení també tenim a la Camila Pedersen, una coneguda per nosaltres, a la quasi local, podríem dir, a la Eva Buti, que ja viu aquí i fins i tot ha estat mare després del seu, és la primera competició després de ser mare, i ja viu a Calella, entrena i coneix perfectament aquest circuit i sabem de que té un potencial enorme. També està la Leanda Cates, que és també una guanyadora de Hawaii de fa uns anys. Emma Payan, o sigui, el nivell estructuralment parlant de professionals és increïble, és increïble.
Agustín, aquests últims anys hem pogut viure, no?, com ha anat evolucionant aquesta prova també, doncs, des dels inicis, eh? Recordo les primeres vegades, doncs, que veiem com es disputava un triatló internacional aquí a la ciutat, fins ara, fins a aquest Ironman, i també amb el canvi de propietaris, que no sé com, de quina manera es trasllada això, sobretot a l'experiència que s'ofereix als triatletes, que és un dels grans punts, no?, que té l'Ironman.
La veritat que una mica la marca, doncs, porta a un participant molt fidel, no? Saben que Ironman és garantia de qualitat, saben que Ironman és garantia de les coses ben fetes i de seguretat, sobretot, circuits completament tancats al trànsit, controlats, amb tot el personal necessari, serveis d'emergència de primer nivell, tot l'staff que treballa està dimensionat per al públic, tant al públic, que, o sigui, la gent que competeix, com pel públic que ve a veure. Fins i tot Calella crec que podríem dir que està en el top a nivell mundial d'aquests serveis que oferim, perquè, com bé sabeu, a la zona de la platja de Garbí es munta una de les millors arribades i part posterior de quan acabes la carrera de zona de recuperació més grans i més importants del món, i així ens ho reconeixen, perquè al final sabem que no hi ha millor resposta que la inscripció, que cada any rere any doncs segueixin venint els triatletes, tant els amateurs com els professionals de primer nivell, i que ara mateix doncs hi hagi una expectació molt gran a nivell mediàtic també, doncs, de què passarà a Barcelona aquest cap de setmana.
Una expectació mediàtica que també capta l'atenció d'una televisió, una de les principals televisions de la Xina, oi?
Doncs sí, la veritat que aquest any, doncs, des de l'Agència Catalana de Turisme s'ha generat aquest prestrip per demanda dels xinesos, i vull recordar a tothom que Ironman des de fa dos anys és una empresa comprada per el funding més important del món, d'empresa Wanda. Llavors jo crec que això està començant a activar, doncs, un mercat que com desperti, doncs, ens donarà molta vida durant molts anys. La veritat que ja es nota, perquè ara que veia aquests dies també una mica la inscripció, que sabeu que del llarga distància està tancada amb 11 mesos d'antelació, ja teníem més de 30 xinesos inscrits també que vindran a competir, i això és un mercat, doncs, que ens interessa també molt. I una mica anem a... Jo crec que aquest valor que té l'Ironman també per la ciutat, per la regió, pel nostre país, és aportar aquell turista esportiu de qualitat i fins i tot aquell que ara mateix ja no està venint a casa nostra, no? De cara a l'octubre tindrem més de 200 russos també venint, que són més de 700 persones, i ara xinesos, irlandesos, és un mercat que, bueno, m'agradaria fins i tot des d'aquí demanar a tothom que pensés que tota aquesta gent ve i que tothom té la seva oportunitat, doncs, de, entre cometes, guanyar-se la vida, i d'oferir allò que sabem fer des de Catalunya, doncs, a nivell internacional, de la forma més adequada, perquè segueixin reconeixent aquest destí que és Calella i que és la regió del Maresme i Catalunya, el nostre país, com a un referent.
Agustí, parlaves ara de la inscripció per la llarga distància que està tancada, una edició que està fixada per l'1 d'octubre. No sé si des de l'organització vosaltres seguiu amb atenció aquest ball de dates que hi ha en relació a la celebració d'un possible i futur referèndum d'independència, que les últimes notícies apunten que serà aquest dia. No sé si en parleu d'això, us preocupa o no us preocupa que finalment pugui haver aquesta coincidència?
Home, som conscients, això està clar, perquè jo crec que el bo que tenim des d'Ironman és que les dues persones que ho portem aquí a Espanya som catalans i sabem de què estem parlant, i evidentment, doncs, bueno, hem comentat a nivell intern i a nivell polític farem, bueno, aquell treball d'assabentar-nos de com està aquesta situació. Sabem del moment i sabem de la importància, però a la vegada també sabem que més de 10.000 persones vindran a Calella, i llavors, bueno, hem de, entre tots, entendre que és el millor per tothom i com ho podem vehicular.
Difícilment es podria canviar la data d'una prova esportiva com és Ironman amb aquesta participació, també doncs, amb tot el negoci, no?, que genera al darrere, pel fet que coincidís doncs, amb això, amb una crida electoral.
La veritat que ho treballarem internament i bueno, no es pot descartar res, però bueno, és realment molt complicat perquè pensem en vols d'avió, pensem en hotels, pensem en multitud de qüestions que estan reservades de molt de temps i que l'impacte que podria tindre sobre la localitat doncs seria increïble. No seria positiu, sobretot.
Bueno, seguirem els esdeveniments. En tot cas, el que sí que està confirmadíssim és que amb total normalitat i que l'illa viurà intensament aquest cap de setmana, perquè de fet és una ciutat que, tot i que passin edicions de mitja o de llarga distància, aquí a la ciutat aquest Ironman, no sé si en les altres poblacions també per on discorre la prova es viu d'una manera amb tant d'entusiasme, no?, com la gent de Calella, Agustí.
Bé, al final és una criatura que hem parit entre tots, no? Els organitzadors hem posat la nostra part, però al final sempre han dit que els voluntaris, la gent que hi col·labora, és el que ens dona el cor, ens dona la vida. I jo recordo cada vegada que vinc, igual faltant un parell de mesos per la cursa, la gent et para pel carrer, quan vindrà l'Ironman? I això és una data dels èxits d'aquest esdeveniment en referència i en comparació amb altres, i que realment els triatletes ho noten. O sigui, no només ens queda a nivell intern, sinó que aquesta calor que té aquest esdeveniment, aquest tracte cap a la gent quan ve a buscar els dorsals aquests dies i tal, és fantàstic i després així ens ho agraeixen, eh? La veritat que ells, jo tinc només paraules d'agraïment per tota la gent que fa possible aquest esdeveniment, no només a Calella, sinó a tota la regió i tota la solidaritat dels municipis que conformen aquest circuit.
Agustí Pérez, director d'Ironman Espanya, gràcies avui per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres per el vostre interès.
I aquesta prova esportiva de diumenge provoca algunes afectacions a la mobilitat a la nostra ciutat. El trànsit de la Nacional en direcció a Barcelona es desviarà cap a l'autopista a l'alçada del Rierany dels Frares, just a l'entrada a Calella.
Sí, però en direcció a Girona no es desviarà i, per tant, es podrà circular normalment per la carretera, en aquest cas en direcció a Girona. On no es podrà passar amb el cotxe serà pels carrers Anselm Clavé, Passeig de les Roques, Montserrat, Vall de Roure, Joan Maragall i Vall de Venedor. No es podrà circular entre 6:45 del matí de diumenge i 3:00 PM.
I també hi haurà certes bosses d'aparcament que quedaran bloquejats.
Entre 6:45 del matí de diumenge fins que no finalitzi la prova ciclista, es calcula que al voltant de 3:00 PM no hi podrà haver vehicles aparcats al Rierany dels Frares, Anselm Clavé, Passeig de les Roques, Montserrat, Vall de Roure, Joan Maragall i Vall de Venedor. A 3:00 PM, atenció, se'n retiraran els cotxes que la grua trobi aparcats en aquests trams.
I els aparcaments de les Palmeres, la Renfe i el camí de la platja, els cotxes que hagin estat estacionats no podran moure's fins que s'acabi el 70.3.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Un jutjat de Barcelona ha condemnat a l'Institut Català de la Salut a indemnitzar amb 207.000 euros una pacient que va quedar incapacitada després d'haver-se sotmès a una intervenció quirúrgica de pedres a la vesícula a l'Hospital de Calella.
Els fets van passar l'any 2013. La pacient de 38 anys es va sotmetre a una operació que posteriorment va derivar en complicacions, segons el jutge, per una tècnica quirúrgica i un seguiment defectuosos. La condemna obliga, doncs, a l'asseguradora de l'Institut Català de la Salut a pagar en concret 207.226 euros a la dona que ha quedat en situació d'incapacitat permanent total. Els serveis territorials de l'Institut Català de la Salut han declinat fer declaracions, limitant-se a dir, doncs, que acaten la sentència.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Les pistes de la zona esportiva de la Muntanyeta han acollit al llarg d'aquest matí la primera cursa contra la fam a benefici de l'ONG Acció contra la Fam.
Ha estat també la primera iniciativa conjunta que han dut a terme els dos centres escolars de la ciutat participants, l'Escola Pia i l'Escola Freta. De fet, volen que de cara a properes edicions s'hi adhereixin més centres escolars. La marxa contra la fam consisteix en que els alumnes van fent voltes a les pistes durant 15 minuts. Per cada volta, els padrins de cadascun dels alumnes normalment pares o familiars, aporten una quantitat econòmica que ara es destinarà als projectes socials que impulsa Acció contra la Fam al món. La cursa s'ha fet de manera simultània a altres centres educatius, a Catalunya i també al conjunt de l'estat espanyol.
I avui ens hem traslladat fins a la zona esportiva de la Muntanyeta i això és el que ens han explicat alguns dels seus protagonistes.
Doncs ens trobem a les pistes de la Muntanyeta, on fa molt poca estona ha acabat aquesta primera cursa contra la fam, una cursa impulsada per dos centres educatius de la ciutat de Calella, per l'escola Pia i per l'escola Freda, i com dèiem fa uns dies a l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió. Té finalitat solidària i és que va a l'ONG Acció contra la Fam. I avui en parlem, primer de tot farem balanç amb un dels professors, en aquest cas amb Manel Teodoro, que és el cap d'estudis de l'escola Freda. Manel, bon dia.
Hola, bon dia.
Com ha anat aquesta cursa? Quin és el balanç que feu després de que ja s'ha acabat i ja és, doncs això, ja és una realitat, la primera cursa contra la fam?
Home, estem molt contents perquè, a més, és la primera vegada que fem una cosa plegats a l'Escola Pia i nosaltres, i també és una manera de trencar el gel, i a més, amb una causa solidària, encara millor, no? Vull dir, estem molt satisfets perquè la resposta de l'alumnat ha estat bona i la participació per part de les dues escoles crec que ha sigut excel·lent.
Nosaltres hem estat captant el moment, expliquem molt breument en què consistia. Era una cursa que havien de fer voltes i per cada volta són diners que en aquest cas uns patrocinadors donen als alumnes i que després es destinaran a l'ONG, oi?
Sí, nosaltres vam repartint als nens un document on ells buscaven patrocinadors per la cursa. Llavors cada patrocinador es comprometia a donar-los una quantitat per volta. Llavors, a partir d'aquí, el nombre de voltes que feien multiplicat per la quantitat i el nombre de patrocinadors era el total que tenien.
No sé si hi ha hagut algun cas que puguem ressaltar, que puguem dir. Els alumnes estaven força contents i animats, oi?
Sí, sí, estaven molt contents, molt animats i amb ganes de participar-hi. I a més hi ha hagut coses maques, oi? Amb la situació, amb els temps que estem portant ara, doncs hi ha famílies que ho estan passant malament, i en concret a la nostra escola jo sé que de dos nois en concret que no tenien patrocinadors perquè la família o a casa no podien, han demanat el patrocini als professors i els professors els han patrocinat.
Manel, parlem en aquest cas de l'ONG, que és Acció contra la Fam. És una iniciativa, com tu deies, que s'ha fet per primera vegada amb dues escoles, l'Escola Freta i l'Escola Pia. Important també aquesta solidaritat, no? I que els nens aprenguin que hi ha molta necessitat al món, no?
Sí, aquest acte que fem avui és un acte que s'està fent a tot Catalunya en el mateix moment, és a dir, avui és el dia oficial que a tots els pobles de Catalunya que ja ha implantat aquesta ONG s'està realitzant aquesta campanya, i pensem que és una causa molt bona. De seguida que la gent d'aquesta ONG es van posar en contacte amb nosaltres i amb l'Escola Pia, vam veure la possibilitat de fer-ho junts i d'organitzar-ho junts, i la veritat que ha sigut un plaer.
Ha estat la primera, hi haurà segona edició?
Sí, jo crec que n'hi ha d'haver una segona, i també a la segona potser estaria bé que també els altres centres de Calella també puguin participar.
Gràcies, Manel.
A vosaltres.
Ara també ens acompanyen dues alumnes que han participat en aquesta cursa, en aquesta marxa contra la fam, que són 2 d'abril. Primer de tot, presenteu-vos.
Jo sóc l'Abril Estreguer i vaig a l'Escola Pia.
Jo em dic Abril Claramunt i vaig al Freta.
Doncs com ha anat això? Quin balanç en feu vosaltres?
Bueno, jo crec que ha estat molt divertit perquè sempre ajudar senta molt bé, ajudar els altres senta molt bé, i corres d'una manera molt especial de que tu passes bé i a la mateixa hora pots ajudar a la gent necessitada.
Quantes voltes has fet tu?
Jo n'he fet 8.
8 i has tingut molts patrocinadors?
6.
I bé, les sensacions molt bones, no?
Sí.
I tu, Abril?
Jo n'he fet 10 i tenia 4 patrocinadors.
I com t'has sentit tu?
Molt bé, perquè ens hem trobat amb gent que pues, tens ganes de veure, a la vegada que pues, també vas ajudant a gent, i ha estat molt bé.
I a més ja ho havíeu treballat a l'aula anteriorment, no? Abans d'arribar avui a fer la cursa, i heu conegut una mica l'ONG Acció contra la Fam i el problema que hi ha de la fam al món, no? I de que molts nens, molts petits, no tenen accés ni això, al més bàsic, no? Al menjar.
Sí, ho hem estat treballant unes setmanes enrere i ha estat bastant divertit.
Ens han explicat els diners de què anirien destinats, per quina gent i les medicines que comprarien gràcies a això, els diners que hem recaudat.
Doncs moltes gràcies a totes dues.
Adéu.
A vosaltres, adéu.
57.9 FM. Has de fer la declaració de renda i no saps com posar-t'hi? A Tarines Grup ho tenim tot a punt per ajudar-te a alliberar-te d'aquest tràmit.
També revisarem de franc el rebut de la hipoteca i si tens algun producte financer tòxic, t'ajudarem a recuperar els teus diners. Tan sols per fer la declaració amb nosaltres, tindràs una consulta jurídica completament gratuïta. A Tarines Group t'ho posem fàcil. Tarines Group. Estem al carrer Sant Jaume 246 de Calella i a tarines.com. Telèfon 93 115 51 11.
facebook.com/radiocalella. Twitter, @radiocalellatv.
Avui es fa el sopar i la revetlla d'aniversari de l'Escola de Música Can Llobet de Calella. És la celebració més lúdica de totes les que ha organitzat l'entitat al llarg de l'any per commemorar els seus 20 anys d'ensenyant música a petits i grans.
El sopar calia haver-s'hi apuntat prèviament. Les places ara, de fet, ja són tancades, però la revetlla posterior és oberta amb entrada lliure. Serà a partir de 11:15 de la nit. Hi haurà música en directe amb artistes vinculats a Can Llobet, tal com ha explicat la seva directora, Lourdes Bartrolí.
Tindrem dos grups, un dels grups que és Mots, que va créixer a la nostra escola, que eren alumnes nostres i van estar durant 3 anys fent la seva música, les seves versions, i demà retroben per fer una mica de taloners. Després d'un altre grup que tindrem, que ens farà tot el ball i per passar-nos-ho bé i tenir allà festa, doncs, fins que calgui.
Revetlla aquesta nit oberta a tothom a partir de 11:15 de la nit. Demà, com que l'Escola de Música forma part del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, tant professors com alumnes participaran en un cap de setmana musical, en aquest cas al Palau Sant Jordi de Barcelona.
També per als 50 anys de celebració del SIC ens n'anem al Palau Sant Jordi a fer una trobada amb 2.500 nens, que també cantaran un parell de cantates amb els grans i amb orquestra en viu i de més. I el dissabte tot, un dia de jornada, el diumenge al matí també, i a la tarda és quan es fa el concert. Per tant, és un non-stop d'actes molt grans i et dic, no?, l'endemà de la revetlla just tenim tot aquest engranatge, aquesta moguda tan gran que en el Palau Sant Jordi, i per tant realment són ressò que no només a Calella, sinó a nivell de Catalunya com a país, doncs també hem de treballar perquè la música realment tingui el paper que es mereix, no?
I el 27 de maig l'Escola de Música de Can Llobet farà la clausura dels Moments Musicals, un concert conjunt de les diferents escoles de músiques de la comarca. A la tarda del mateix dia, el dia 28, participaran al Moments de Flors. L'11 de juny celebraran a la Sala de Mozart el concert de final d'aquest curs.
Més qüestions de caire cultural. Wait, Just Wait és el documental que es projectarà aquest vespre a la Sala Mozart en el marc de la quinzena solidària. És un treball signat per Javi Julio que tracta sobre la història d'un grup de refugiats a l'illa grega de Quios.
La projecció anirà precedida d'un debat que aplegarà al mateix espai un voluntari de Salvamento Marítimo Humanitario i un refugiat sirià d'Alepo. El primer es dona la circumstància que va salvar el refugiat de morir naufragat. El Cinefòrum està organitzat per Calella per Refugiats, el Consell Municipal de Solidaritat i l'Ajuntament de Calella. Es recolliran donacions per l'entitat Salvamento Marítimo Humanitario. Serà a les 8 del vespre a la Sala Mozart.
La programació de la quinzena solidària continua demà dissabte amb el Sidral Solidari a partir de les 12 del migdia a la plaça de l'Església, una activitat oberta a tota la ciutadania.
Que arrencarà amb un contacontes a les 12, com dèiem, a càrrec de Sílvia Serra. Hi haurà dinar popular preparat per l'associació Sant Quirze. Durant la tarda es faran espectacles infantils de música en viu i també sortejos. A les 8 en punt hi haurà la lectura del manifest. En aquest cas, l'organització compta també amb la col·laboració de la Fundació Tercer Simon Mataró.
Barn de Cloc, aquest dissabte a la Polivalent de la fàbrica Llobet Guri.
És un concert que tindrà lloc a l'equipament, entrades a la venda exclusivament a taquilla al preu de 8 euros. És una activitat sorgida del pressupost participatiu de l'àrea de joventut que començarà a les 9 del vespre aquest dissabte.
I recordem aquest diumenge penúltima representació de l'obra Sigues infidel i no miris amb qui, a càrrec de Joventut Artística.
Havia de ser l'última funció de l'espectacle, però el grup artístic Carallenc va anunciar fa uns dies a Ràdio Calella Televisió que el prorroga una setmana més. Per tant, la representació d'aquest diumenge serà la penúltima a 6:45 del vespre, entrades a la venda taquilla del Teatre Orfeó.
I fem tot seguit també un repàs a l'agenda esportiva del cap de setmana amb Badó i Chart.
La Unió Esportiva en vol que l'ell afronta la penúltima jornada de Lliga com a líder. Els de Puig tenen un avantatge d'un punt sobre el Sant Llorenç i dos sobre el Cambrils. La UEC Calella, amb l'ascens a la butxaca, afronta les dues darreres jornades amb l'objectiu de guanyar la Lliga. Això es podria produir aquest cap de setmana, si els nostres guanyen a la pista de la Garriga, diumenge a 1:15, i el Sant Llorenç perdés o empatés dissabte a la pista del Sant Joan d'Espí. L'altra opció, per acabar campions, passa per sumar 3 punts dels 4 que queden en joc. L'equip femení del Club Bàsquet Calella, amb l'objectiu de la permanència assolit, jugarà l'últim partit de Lliga a la pista del Parets, el dissabte a 4:00 PM. I els equips tant masculí com femení del vòlei de l'Escola Pia Calella jugaran partits de la Lligueta d'Ascens. Les noies dissabte a 6:00 PM a la pista del Sant Martí i els nois a 4:00 PM a la pista del Viladecans. I acabarem parlant de tenis taula. Durant tot el cap de setmana, les instal·lacions del Club Tenis Taula Calella serà la seu dels Campionats de Catalunya de Veterans. Jaume Puig i Jordi Font, que fa unes setmanes guanyaven 2 títols en els Campionats d'Espanya, intentaran seguir sumant medalles.
Gràcies, Badó. I demà dissabte es compleixen 25 anys de la primera Copa d'Europa que va guanyar el Futbol Club Barcelona a la final de Wembley contra la Sampdoria.
Doncs sí, un gol de Koeman a la pròrroga va permetre als blaugranes alçar-se amb la seva primera orelluda, un dia que va canviar, de fet, la història del club, convertint-lo en victoriós. Aquests darrers dies, molts són els que recorden com van viure aquell dia, sobretot els que van poder presenciar-lo al vell estadi de Wembley. Hi van anar alguns penyistes carallencs i entre ells el qui va ser president de la Solera, en Francesc Subirana. L'han entrevistat els nostres companys Emili de l'Infovespre. Amb ells ha recordat algunes anècdotes força divertides d'aquella jornada màgica, ha dit. Podem fer una petita avançada del que comentava Francesc Subirana a l'Infovespre, o ho podreu sentir aquest vespre.
Ideal perquè la fiqui Koeman. Peskov és al seu costat. Som a minut 5, amb 55 segons de la segona part de la pròrroga.
Érem 3, que sortíem de Calella junts, amb avió, amb una estada a la nit en el camp. Tot, molts de nervis. Aquí jo vaig tenir una anècdota, perquè aquest gol de Koeman, una mica més, ni el veig. Quan vaig anar cap al lavabo, amb els nervis que tenia, comença la segona part. Corrents, un dels meus companys diu: corre, subi, que hi ha hagut una falta, que em sembla que xutaran Koeman, que és una falta per... I just al moment de seure i mirar el punt del xut,
atenció,
veig el gol.
Koeman, toca tot, se'l farà, que no pica, Koeman! Gol!
És una nit molt màgica. Tots els que érem allà, els culers, que tots érem els que havíem estat a Sevilla, companys culers de Calella, que per companys de tren i d'autocar, doncs érem allà celebrant. Va deixar marca. Érem l'equip del Dream Team. D'aquí ja va venir tot.
El públic del Barça crida, deixa anar mocadors al vent, bufandes, banyeres blaugranes, banderes catalanes.
Tot això va solventar anar a les aigües tranquil·les i anar remuntant la història ja del Futbol Club Barcelona, evidentment, els grans títols que portem fins
a
Doncs la conversa sencera, tots els records de Francesc Subirana sobre aquella nit màgica a Wembley ara fa 25 anys a l'Infovespre, Emili.
Doncs estarem molt atents. Gràcies, Dolors. Bon cap de setmana.
Fins dilluns.
I ara el temps. Previsió que ens acosta Joaquim Serra.
Molt bon dia, avui tenim una jornada tranquil·la ara mateix, després dels ruixats més aviat febles i poc importants de les últimes hores. D'entrada s'espera que al llarg d'aquest migdia tinguem majoria de clarianes, però aquesta tarda apareixeran nuvolades que aquest vespre poden deixar algun ruixat puntual al Maresme Nord. Al cap de setmana la millora es farà més evident a mesura que avancin els dies. De fet, de cara a demà hi haurà alguns núvols baixos, poca cosa, millora sobretot pel que fa a les temperatures, que demà pugen una mica a les hores centrals de la jornada i diumenge una mica més, ja tornem a tenir valors al voltant dels 24 o 25 graus al migdia diumenge. Per tant, situació que s'estabilitza, es tranquil·litza per les properes hores. Aquesta tarda recordem algun petit ruixadet del Maresme Nord, però poc important, i això sí, avui amb temperatures clarament més baixes.
Marxem, arribem a les 2 de la tarda, arribem a les notícies en xarxa edició migdia. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.